Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Bon dia a tothom, molt bon dia a Catalunya, molt bon dia a Andorra d'aquest dijous 4 de juliol del 2019. Avui és Santa Isabel i Santa Berta. Això és a primera hora.
A primera hora, a Ràdio Estel.
La Rosalía. Casa sé que nascú per ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires.
1,5 milió de visualitzacions en poques hores. Així és el fenomen Rosalía. L'esteu escoltant. La cantant de Sant Esteve, Ses Rovires, ha publicat per primera vegada una cançó en català i la resposta ha estat massiva. Porta per títol Milionària. La cantant, que forma part de la gran collita de músics que han passat per l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, havia publicat un anunci en diferents diaris dient que passaria alguna cosa a les 6 de la tarda d'ahir, però no va dir exactament el què. Només un títol, Fucking Money Man. Rosalía ha explicat que va començar aquesta cançó a Sevilla mentre esperava a l'aeroport i la va acabar a Barcelona. L'altra peça que ha llançat la cantant és Dios nos libre del dinero. En ple debat de l'ús del català, benvinguda sigui Rosalía.
Pidos yo percurrent pel jardí de casa. El que voldries tenir.
A primera hora, amb Mercè Raga.
Avui, el primer pensament del dia ens el porta Alexander Golovin, analista internacional i membre del grup Catalans Lliures.
Que la llibertat d'expressió no viu precisament el seu millor moment. Jo estic a favor de la llibertat d'expressió, però... I és que no hi ha cap civilització possible sense acceptació de l'escarni d'allò que més ens estimem. No hi ha pensament ni filosofia sense l'assumpció que els teus postulats i allò que més valores pot ésser trepitjat i burlat, justament per veure si aguanta la prova del cotó del sarcasme i la perversió. A l'hora d'informar o fer humor ens en podem en sortir o no, però mai l'hem de condemnar ni jutjar, i molt menys apel·lant al bon gust o a l'honor. Perquè en definitiva, l'humor i la llibertat de premsa són el primer símbol de tolerància d'una societat sana i lliure.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Gràcies, Alexander Golovin, per aquest primer pensament del dia, que ens fa pensar ara mateix 3 minuts, que passen de les 8 del matí. Avui volem parlar de la situació que estan vivint les ONGs a zones com Lampedusa, Lesbos, persones que juguen la vida per salvar vides. Parlarem amb Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau, i aquest dijous també farem un tomb per el Cornellà dels anys 70-80, gràcies a la primera novel·la de Quique Calvo. El periodista ens presentarà El príncipe de la calle, una novel·la ambientada en els anys de la transició al barri Ciutat Satèl·lic. És dijous i, per tant, en aquest estudi també Carme Munté, cap de redacció de Catalunya Cristiana, ens portarà les darreres novetats del setmanari. Tot plegat, com sempre, amb l'actualitat més destacada, amb bona música i amb l'equip humà que fa possible aquest programa. El Toni Hugueta a les vies de so, el David García a la producció, la Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i la redacció Berta Sacanell. Bon dia i felicitats.
Bon dia, gràcies, Mercè.
Vinga, comencem. Engeguem la maquinària informativa aquesta hora, el programa Primera Hora, 4 minuts que passen de les 8 del matí. L'advocat de Sandro Rosell demanarà una indemnització per al seu client després que la justícia ha tornat a confirmar la seva absolució.
El jutjat va fer pública ahir la sentència on desestima el recurs d'apel·lació presentat per la Fiscalia contra la decisió de la justícia d'absoldre l'expresident Blaugrana pel cas dels drets de la selecció brasilera de futbol. La Fiscalia no estava d'acord amb l'absolució per falta de proves dels delictes de blanqueig i frau fiscal. Encara hi ha una opció de recurs de la Fiscalia davant de la Sala Penal del Suprem.
El Tribunal Constitucional, Berta, tomba la norma que calcula la pensió temps parcial.
considera nul·la la desigualtat que hi ha a l'hora de calcular la pensió de jubilació en les feines a temps parcial, ja que ho considera discriminatori per la dona, que, segons dades oficials, ocupa el 70% d'aquests llocs de treball. El ple de l'alt tribunal ha declarat nul el precepte que regula el valor de les pensions que reben els treballadors a temps parcial perquè vulnera el dret a la igualtat.
I a tot això, estan reclamant un canvi radical dels horaris d'institut poc saludables i que són únics al món. Berta, explica'ns.
L'informe Educació a l'Hora de la Fundació Jaume Bofill i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica proposa deixar de llevar-se a quarts de set, dinar a quarts de quatre i acabar les extraescolars a les 10 de la nit.
I avui també hem de marxar cap a Estrasburg perquè el socialista italià David Maria Sassoli serà el nou president del Parlament Europeu.
Sassoli compartirà la presidència amb el conservador Manfred Weber, segons l'acord assolit entre els caps d'estat. Ha sortit escollit en segona volta. Dels quatre candidats que s'han presentat a l'inici de la sessió, el socialdemòcrata italià David Maria Sassoli era el candidat pactat. També ha presentat la seva candidatura l'ecologista Ska Keller, l'espanyola d'Esquerra Unida Cira Rego i el conservador reformista txec Jan Saradil. En la primera votació, cap dels candidats ha arribat a la majoria absoluta i ha calgut fer-ne una altra.
I ara tornem cap a casa nostra, perquè Carles Pellicer ja torna a ser alcalde de Reus.
Després del ple extraordinari per repetir la investidura que es va fer ahir a la tarda, els tres regidors de la CUP han promès i jurat el càrrec amb fórmules crítiques i iròniques després que el TSG anul·lés la investidura del 15 de juny.
Ara mateix 6 minuts que passen de les 8 del matí. No sé si vosaltres ho vau notar ahir a la tarda, però de cop i volta, a les 4 de la tarda aproximadament, ara ens ho explicarà millor al detall la Berta. WhatsApp, la xarxa social d'Instagram va caure, no funcionava bé. Ens pensàvem que s'havia caigut el món, fins i tot, eh? Berta, tu vas notar? Em sembla que no, perquè la Berta és bastant... No? No estàs
no.
gaire pendent,
no,
tu,
no,
eh?
No, jo vaig estar amb el telèfon apagat.
Què va passar? Perquè això que us estem explicant, tant WhatsApp com també Facebook, Instagram, les tres grans xarxes socials del grup de Facebook, van patir ahir aquests greus problemes en el seu funcionament.
Segons han indicat usuaris d'arreu del món, les aplicacions més populars del grup que lidera Mark Zuckerberg van deixar de funcionar massivament ahir a la tarda en diversos indrets del planeta a partir de les 4 de la tarda, hora catalana. Les incidències van començar a minvar a partir de les 5, tot i que nombrosos usuaris encara les van experimentar a Catalunya durant bona part de la tarda. En el cas d'Instagram i Facebook, els problemes han ocorregut a l'hora de publicar i visualitzar imatges a les històries i als mateixos perfils.
És que ja no parlem del món, eh? Parlem del planeta.
Sí.
Déu-n'hi-do. Hauríem de fer-te més casa, eh? I d'estar...
Modo avión.
Ai, sí, quin gust. Vinga, va. Marxem a Itàlia, perquè el volcà... Avui també us podem explicar que el volcà Stromboli, que està situat en una famosa illa turística al sud-est d'Itàlia, ha entrat en erupció i ha causat un mort.
L'alcalde de Lipari ha confirmat que un turista que estava fent una excursió ha perdut la vida i d'altres mitjans locals parlen d'una altra persona desapareguda. No hi havia una erupció similar des de l'any 2007. L'erupció ha causat diversos incendis i ha provocat el pànic entre les persones que han sentit les explosions i s'han vist envoltades pel fum i pel foc. A les localitats de Ginostra, Protecció Civil ha evacuat alguns veïns.
Hem de dir també que el Club Capitol, ara tornem de nou cap a casa nostra, ha suspès funcions per una inundació iniciada a l'hotel del costat.
L'incident va començar dimarts a la nit. Per la magnitud dels desperfectes, l'empresa Grup Balanyà ha anunciat que la reobertura de la sala no es preveu en breu. Les funcions suspeses es faran al Teatre Borràs.
Vinga, i en els esports que ens destaques, dos titulars, oi, Berta?
Sí. Holanda i Estats Units jugaran la final del Mundial Femení de Futbol després que ahir Holanda guanyés a Suècia per 1-0. I Perú es classifica per la final de la Copa Amèrica després de guanyar el partit amb la selecció xilena per 3-0. Perú i Brasil jugaran la final de la Copa Amèrica a Maracanà.
Nou minuts que passen de les 8 del matí. Anem a fer un cop d'ull a què ens diuen avui els diaris. Comencem amb el diari ara, justament. L'habitatge puja el doble que la renda dels barcelonins. La distància entre l'augment dels sous i l'augment dels pisos es dispara entre 2000 i el 2018. Airbnb duplica el seu pes a Catalunya i passa d'1,6 milions d'hostes el 2016 a 2,4 l'any passat. I també a la portada d'aquest diari podem veure en erupció el volcà que us explicava amb l'Stromboli, l'erupció més forta en 30 anys. El volcà de la petita illa italiana registra dos potents explosions que provoquen la mort d'almenys un excursionista. I també la portada del diari Ara, Espanya amenaça amb multar Open Arms. L'estat alerta a l'ONG que si fa cap rescat haurà de pagar 300.000 o bé 900.000 euros. D'aquesta notícia en parlarem d'aquí uns minuts amb Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau. El Punt Avui destaca en la seva portada: el president del Parlament Europeu ha de dialogar amb tothom. Són declaracions del socialista David Maria Sassolis, que substitueix Tajani en la presidència de l'Eurocambra i mostra un tarannà molt més conciliador. I també la portada del Punt Avui: 500 dies sense llibertat. Un article d'opinió de Dolors Bassa i Coll. El Punt Avui no us el podeu perdre, com tampoc aquesta notícia. Iglesias desafia Sánchez a fer una coalició ara. El líder de Unides Podem li recorda que a la tardor l'abstenció independentista serà més difícil. Si ens fixem en la portada de La Vanguardia, el CIS reforça Sánchez i eleva la pressió sobre Iglesias. El president es manté impertèrrit davant dels moviments del líder de Podem i la intenció de vot del PSOE arriba quasi al 40%, mentre que Unides Podem retrocedeix. Per acabar el repàs de portades dels principals diaris, avui us destaquem la portada del Periódico, que diu: el CIS, que és el baròmetre previ a la crisi de Ciutadans, dona ales a Sánchez mentre tracta amb Iglesias. Els socialistes es disparen 11 punts fins al 40% i Podem accentua el seu descens. Ciutadans aconsegueix avançar el Partit Popular, que perd 3 punts, i Vox queda reduït a la meitat. També la portada del Periódico es destaca aquest titular: anul·lat per sexista. El càlcul de la pensió de l'ocupació parcial és aquesta sentència en línia amb la justícia europea. 8 i 11 minuts, obrim àrea de serveis. Primer de tot, hora de saber l'estat del temps de cara a les properes hores i dies, que aquesta informació ens la porta el meteoròleg Jordi Miralles. Bon dia.
Hola, Mercè, bon dia. Pugen avui les temperatures altra vegada arreu de Catalunya després d'uns quants dies en els quals aquestes han anat baixant a poc. Pugen, i això vol dir avui màximes, altra vegada a les comarques de l'interior, de 35 a 38 graus i al voltant dels 30-32 graus a molts punts de la costa. Aquí al litoral, amb molta humitat i, per tant, amb una desagradable sensació de xafogor durant tot el dia. Tenim presents aquestes boirines arran de mar que, durant les primeres hores del dia, s'han d'anar dissipant. A partir de mitjà creixeran núvols a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, també alguns punts de les comarques de Girona i avui també a punts de les comarques del Pla de Lleida i també comarques del sud de Tarragona, en àrees de muntanya. Sobretot, aquestes ennuvolades al Pirineu acabaran donant ruixats i també alguna tronada no tan fortes com les que hi van afectar punts de la Garrotxa, del Ripollès, de la Cerdanya i també de la comarca d'Osona. Fins i tot es van arribar a recollir més de 100 litres d'aigua per metre quadrat, per exemple, a Tavertet. Aquestes precipitacions, avui més puntuals, però localment amb una certa intensitat, això sí, només a l'àrea del Pirineu. De cara a demà divendres pugen més les temperatures, ho faran també de cara al cap de setmana, pujaran cada dia un parell de graus, i com venim anunciant aquestes últimes jornades, de cara a dissabte i diumenge, màximes a l'interior de fins a 40 graus i properes als 35 a la costa.
Moltes gràcies, Jordi. Va, molta gent que surt aquesta hora cap a la feina, per tant, important, saber quina és la situació de la xarxa viària del país des del RAC. Bernat Martínez, bon dia.
Bon dia. A aquesta hora del matí seguim sense incidències, retencions habituals a la C58, a Sant Quirze, sentit sud, i entre Barcelona i Ripollet, sentit nord, a la 2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Pallejà, sentit sud, i a la P7, ara a Sant Cugat i a Montmeló, en sentit Tarragona. Més retencions també a la B23, amb força densitat. Ara mateix, en el sentit Barcelona, llargues aturades a 7 quilòmetres des de Sant Feliu. Tenen densitat en aquesta via en el sentit Papiol. Dificultats d'altra banda d'entrada a Barcelona a l'S31 pel Prat i a l'S32 per Sant Boi. I també s'observen retencions en els trams de més densitat de la C17, la C59 i la C60. Per acabar, i pel que fa al trànsit, a les dues rondes es segueixen formant llargues retencions en el sentit Llobregat i també amb circulació densa en alguns trams de la Ronda Litoral i de la Ronda de Dalt en el sentit Besòs. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Bon dia, bona hora. També important saber si hi ha qualsevol incidència en la xarxa del transport públic des de Transmet. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Primer de tot, informar que es manté activat avís preventiu per nivells moderats de partícules en suspensió. Cal evitar desplaçaments innecessaris i fer servir modes de transport més sostenibles per tal de reduir emissions. Més informació a airenet.gencat.cat. Pel que fa al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, en aquests moments no hi ha incidències destacables a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, segons indiquen els diferents operadors. No obstant, per treballs de millora s'ha interromput el servei de metro al tram Clot Fondo de la línia 1. Consulteu alternatives al web i l'app de TMB. I finalment, informar que amb motiu del Festival Vida, Renfe habilita un tren especial les matinades d'avui, demà i demà passat per a la tornada des de Vilanova i la Geltrú cap a Barcelona. Els assistents al festival gaudeixen a més d'un 30% de descompte en el viatge en tren. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. Cada dijous, Carme Munté ens descobreix el nou Catalunya Cristiana.
És que ella és puntual, si no, no seria Carme Munté un quart de nou del matí. Avui hem capgirat el programa i l'hem fet matinar encara una mica més, si és possible, tot i que la Carme sempre està a la mateixa hora a la feina.
Bon dia, Mercè, vinga, eh? Menys per la pilota i anem per feina.
Vinga,
és molt d'hora.
Escolta, tu escoltaràs la milionària o no?
No, però no l'he escoltat.
Saps de què et parlo?
Sí,
això ja és important,
sí,
eh?
Sí, ho sé perfectament. Perquè la xarxa social, Twitter, en va plena.
Va ple. Rosalia, canta en català, eh?
Això sí.
Quina opinió té Carme Munté?
De la cançó, és que no l'he escoltat, Mercè, per tant.
Mira,
Rosalia.
Que la tens aquí.
Que jo sé que nascú per ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets
no?
Posaires.
Mira, se'm posa la pell de gallina.
Sí.
Internacionalitzat.
Ja està bé, no?
La rumba
català.
Catalana.
I tant.
Toni Gatiu, que està igual.
Sí? Hem de normalitzar la llengua.
Això mateix,
vinga,
va. Hem
de normalitzar la llengua.
Què ens porteu aquesta setmana?
Mira, doncs aquesta setmana parlem de l'informe FOESA, que per primera vegada ofereix una radiografia sobre l'exclusió i el desenvolupament social a Catalunya. Recordem que fins ara només teníem les dades relatives al conjunt de l'estat espanyol, però en aquesta ocasió s'ha presentat doncs, la realitat pròpia de Catalunya i, de fet, el proper setembre encara es fa un pas més i es farà la realitat de l'exclusió social de la zona del Bisbat de Barcelona. Uh-huh. Però bé, doncs ahir mateix, com dèiem, Càritas Catalunya va presentar aquest informe sobre l'exclusió i el desenvolupament social a Catalunya. Va ser una roda de premsa amb la presència del cardenal Joan Josep Omella, que és l'arquebisbe de Barcelona, però a més, dintre de la Conferència Episcopal Tarraconense, és el responsable de la pastoral social i de Càritas.
Les dates que donen són realment preocupants. Sí, és veritat que molta gent ha sortit de la crisi econòmica que van patir fa uns anys, estan trobant treball molta gent, però el problema de la precarietat laboral i després la gran injustícia social que apareix també avui en dia, la no equitat de treball, de dignitat per a tots.
Recordem-nos que va ser ahir en una roda de premsa que es va fer doncs, allà a la seu de Càritas Catalunya, al carrer dels Àngels de Barcelona. La dada rellevant d'aquest informe FOESA en relació amb Catalunya és que el 19,3% dels catalans pateixen exclusió social, és a dir, 1,5 milió de persones, un percentatge superior al de l'estat espanyol, que se situa en els 18,4%. Una altra dada és que a Catalunya també augmenta la pobresa severa des de l'any 2013. Escoltem Francesc Roig, que és el president de Càritas Catalunya.
Si tradicionalment Espanya s'havia explicat la pobresa i l'exclusió social en termes d'eix nord-sud, és a dir, un nord més ric i un sud més pobre, la fotografia d'exclusió social que ens ofereix aquest informe FOESA ofereix una altra visió. I la visió de les dades permeten afirmar que es consolida l'eix mediterrani-sud.
El mateix Francesc Roig fa una reflexió també sobre el tema de aquesta etapa actual, que qualifiquem de postcrisi, no? En moltes ocasions, tot i que, evidentment, la crisi continua passant factura. I en un dels temes que continua passant factura és que, segons revela aquest informe FOESA, i ara sentirem, diu el mateix Francesc Roig, no s'han revertit les retallades en serveis essencials de l'estat del benestar com la sanitat.
El nombre de persones amb cobertura sanitària privada augmenta un 13,3%, el 2012, i ara el tenim al 16,3%. En el cas de l'educació, cal destacar també l'augment de la ràtio de l'alumnat i la càrrega lectiva que això suposa per al professorat, que no ha ampliat plantilles, o les dificultats per a l'obtenció d'una beca.
Per tant, doncs, la població amb més dificultats continua patint les retallades i ara ho deia, no? Es veu en aquest augment de les assegurances de salut privades. Una altra qüestió també que ja revelava també a l'informe FOESA que es va presentar a nivell de l'estat espanyol i que es va presentar a Madrid el juny passat, doncs també l'informe FOESA en relació a Catalunya detecta una certa fatiga de la solidaritat.
Més del 50% de la població expressa que ara ajudaria menys o ajuda menys que fa 10 anys, encara que seguim fent o seguim sent un dels països on hi ha un grup majoritari de ciutadans que pensa que els ajuts socials no tornen dependents a les persones, i això és important.
És a dir, doncs, es posa de relleu una certa fatiga de la solidaritat, però també és veritat que continua sent la nostra societat, per sort, molt solidària, i a més, doncs, que té ganes de que els seus impostos realment vagin adreçats a revertir la situació d'exclusió social. Aquesta és una de les dades també que es posava sobre la taula ahir en la presentació d'aquest informe FOESA. Pel que fa al perfil, una mica ja a les diferents memòries de Càritas de les quals anem parlant, ja es veu el perfil de la persona que pateix o que té més risc de patir exclusió social. Se situa en aquesta dona amb fills, amb família al seu càrrec, entre 45 i 54 anys, d'origen immigrant, que es troba a l'atur. La pobresa infantil se situa en el 22%, l'exclusió social pel que fa als infants. I, com dèiem, aquest és el perfil, doncs, amb més risc de patir exclusió social.
Comentar-vos que el 22% dels menors es troba en situació d'exclusió social a Catalunya i que la problemàtica que tenim les famílies amb la criança dels fills, les famílies nombroses i les famílies monoparentals, estan més exposades al risc d'exclusió.
Ara escoltàvem la Míriam Feu, ella és membre de la Comissió d'Acció Social de Càritas Catalunya i també va participar en aquesta roda de premsa, que la roda de premsa va finalitzar amb una sèrie de peticions que fa Càritas Catalunya. Cal una política de consensos en matèria social donant prioritat al dret a un habitatge digne a totes les persones. També cal definir plans d'ocupació específics per als col·lectius més vulnerables i revisar, deien també, com s'implementa la renda garantida, ja que arriba a poques persones. Doncs aquest és un dels temes que parlem aquesta setmana a Catalunya Cristiana i que es va presentar ahir, per tant, és de molta actualitat. Però aquesta setmana ens entrem també en un tema que preocupa moltes famílies amb fills adolescents, i és la pornografia. Malauradament, en nombrosos casos, els pares claudiquen de l'obligació d'educar en matèria afectiva o sexual als seus fills, i els joves s'informen a través dels amics o de les xarxes socials. La pornografia, la veritat és que sempre ha existit, evidentment, però mai com ara havia estat tan a l'abast de la gent i havia romput amb tanta força entre els col·lectius més joves. Escoltem l'Anna Plans, ella és presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, i ella anima a parlar amb els fills per dir-los clarament que la pornografia no és amor.
Salimos a la calle y encontramos hipersexualización en la publicidad de los autobuses, en las vallas publicitarias. Llegamos a casa, encendemos el televisor, ¿y dónde lo encontramos? En los anuncios, pero no solo en los anuncios de perfume, también en los anuncios de yogures, por ejemplo, en los anuncios de chocolate, en los de electrodomésticos, en las películas, en las series, en los reality shows, en los videoclips, en las redes sociales, en los videojuegos. Lo encontramos por todos lados.
Aquest reportatge que l'ha fet el nostre company Joan Andreu Parra, realment, doncs, crec que interessarà molt les famílies, precisament, amb fills adolescents, perquè, mira, la dada, als 10 anys un menor ja es troba, encara que no ho vulgui, per primer cop amb la pornografia, tot i que l'edat mitjana d'inici en el consum és als 14 anys per als nois i als 16 anys a les noies.
Los jóvenes no solo comparten su intimidad, sino que también se han convertido en consumidores de la intimidad ajena. La intimidad, señores, es nuestro cobijo, es nuestro refugio. La intimidad no se sabe si no la cuentas. Una caricia, una palabra, un beso, un grito, son expresiones de nuestra intimidad. Nosotros expresamos nuestra intimidad a través de nuestro cuerpo. No solo eso, sino que nuestro cuerpo es nuestra intimidad.
L'Anna Plans va ser una de les expertes que va intervenir en una jornada organitzada per la Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona, amb aquest títol, Enfortir la personalitat de l'adolescent, el risc de l'alcohol i la pornografia com a activitats recreatives. També va participar en aquesta jornada el fiscal de delictes tecnològics, Roberto Valverde.
Pero lo cierto es que a día de hoy es, vamos, no llega fácil lo siguiente, acceder a pornografía. Cuando yo tenía 14 años, para ver pornografía, era una odisea, tenías que convencer al hermano mayor para que cogiera una revista, era una cosa absolutamente marginal, te escondías y encima, madre mía, lo que hemos hecho. A día de hoy te pones en Google, escribes lo que os apetezca y evidentemente tenemos ahí pornografía. Esa facilidad lleva a que el acceso sea absolutamente inmediato y a su vez lleva a una banalización. Es decir, si es tan fácil, no será tan malo.
doncs aquest tema interessant també, que podeu trobar aquesta setmana a Catalunya Cristiana, però que a més ens posem ja, com qui diu, el banyador a Catalunya Cristiana, perquè ja comencem el primer número del diumenge, el primer diumenge de juliol, i al llarg de juliol i agost fem aquestes noves seccions més estiuenques,
més refrescants, no?
Algunes, per exemple, doncs, com les tradicions apícoles de la mà de Fra Valentí Serra, o les propostes de viatges amb la Bàrbara Virgil, que és la responsable de rutes bíbliques de Route Travel, o bé postals de l'Alguer, però també tenim dues seccions que s'emmarquen en els nostres 40 anys de Catalunya Cristiana. Uh-huh. Recordem que enguany fem el 40 aniversari. Doncs mira, una secció es diu Tirant d'hemeroteca, i aleshores oferim fotografies d'alguns fets rellevants de la història recent de l'Església Catalana. I també tenim aquesta secció nova que es diu 40 anys d'Església en clau femenina, on recordem dones que han deixat una empremta profunda en l'Església Catalana, però també universal. I, per exemple, aquesta setmana recordem Sor Genoveva Massip, la recordem amb molt d'afecte. Però també hi haurà, doncs, recordarem la Rosa d'Olofeu, recordarem la Roser Bofill i altres, doncs, que ho deixo. Aquí lo dejo.
Fins aquí pots llegir. Carme Munté, moltíssimes gràcies. Tu t'agradava Phil Collins? Bueno, t'agrada Phil Collins?
Sí, m'agrada. A la Rosalia, a Phil Collins. Tot el que m'ofereixis.
Et veig molt musicalitzada. Molt,
jo sé que estàs molt positiva. I molt positiva.
Molt positiva.
I constructiva.
Tant de bon matí, això és un gust.
Això.
Escolta, doncs, mira, va, ens presentem aquesta cançó per animar-nos encara una mica més aquest dijous. Vinga, va, que ja és dijous. Invisible Touch, Genesis.
A primera hora, a Ràdio Estel. Els caps de setmana a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa pels menuts de casa, que despertarà la seva imaginació amb espais pensats exclusivament per ells. Dissabtes i diumenges a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa dels més petits a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Radio Estel.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Dos minuts ara que passen de 8:45 del matí. Estàs escoltant a primera hora de Ràdio Estel. El que fem ara és donar-li pas a Joan Pallarès, l'historiador d'aquesta casa, perquè ens expliqui i ens recordi, mai millor dit, a qui li hem de felicitar aquest 4 de juliol.
Avui és Santa Isabel d'Aragó o de Portugal. Filla de Pere el Gran i de Constança de Sicília, neta de Jaume I i de Violant d'Hongria, i de Manfred de Sicília i Beatriu de Savoia. Neboda neta de Santa Isabel d'Hongria, nascuda el 1271, probablement a Barcelona, princesa que als 12 anys fou donada en matrimoni al rei Dionís de Portugal, home intrigant, pel·licós i conjugalment infidel, amb qui es va casar el 1288 als 17 anys. Santa Isabel no només acollia els orfes, pobres i gent necessitada, sinó els fills bastards del seu propi marit. Pel 1320 feu viatge a Catalunya, estant a Poblet, i quan morí el marit el 1325 es va fer franciscana, morint el 1336 a Estremoz, havent-se lliurat totalment a la caritat. I acabem aquest dia d'avui amb Sant Laureà, bisbe de Sevilla, i finalment en Sant Valentí o Valendent, o en euskara, Berriochoa, nascut a Elorrio, bisbe i màrtir el 1861 allà al Vietnam.
Gràcies, Joan Pallars. Ja sabeu que el Sant Oral el podeu escoltar cada dia cap a aquesta hora, però és que també tenim aquest servei que si entreu a Twitter, al nostre compte Ràdio Estel, allà trobareu cada dia el Sant Oral ben puntual, just quan ho diu el Joan Pallars, tuit que surt i que arriba a tots els seguidors del Twitter de Ràdio Estel. Ara sí, vinga, va, que anem a fer un cop d'ull als actes culturals previstos per aquest dijous.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
La Berta Saganell, a banda d'estar molt ben informada, també està molt ben culturitzada. Berta, què ens portes avui, a veure?
Mira, avui us porto a Barcelona, al Festival Cruïlla, que estrena avui la seva desena edició, i ho fa amb els californians Black Eyed Peas.
Mare meva, també Kylie Minogue passarà per al Cruïlla, déu-n'hi-do, eh?
I també, t'agrada el jazz?
M'encanta el jazz.
Vilafranca. El 5, 6 i 7 de juliol a Vilafranca del Penedès, Festival de Jazz amb Fira de Vins, Penedès i Caves a les 5 de la tarda, degustació de formatges i pernils cap a les 7, 8 de la tarda i tot acompanyat de concerts de jazz que començaran sobre a les 7 de la tarda.
Ai, se fa la boca aigua, Berta, vinga.
I a Caldes de Montbui, sí. A Caldes de Montbui acaba el divendres la fira de la jornada de les cireres, on és una jornada gastronòmica en què diversos restaurants, fleques i pastisseries del municipi deixen volar la imaginació per oferir propostes originals i diferents sobre aquesta fruita.
Molt bé, anem a xarxes. I el món de xarxes, què ens portes? Ens quedem a Twitter, també.
A xarxes, doncs pues mira, us porto un tuit del director Juan Antonio Bayona, que dirigirà la nova adaptació de J.R.R. Tolkien, El senyor dels anells, per la plataforma audiovisual Amazon. Com estem avui, eh?
Com estem? Es nota que és dilluns.
Es nota que és dilluns, sí. No. I amb aquesta notícia, Bayona ha tuitejat a la seva compte. J.R.R. Tolkien va crear una de les més extraordinàries i inspiradores històries de tots els temps. Tinc moltes ganes de portar el públic d'arreu del món cap a la Terra Mitjana i fer-los descobrir les meravelles de la Segona Era amb una història que encara no s'havia vist mai.
Interessant, eh? Berta, avui també celebren 500 dies i també hi ha un tuit de Jordi Turull que acaba de fer directament des de Twitter, i també us destaquem, doncs, al Punt Avui, que hi ha un article d'opinió de Dolors Bassa fent referència, doncs, a aquests 500 dies a la presó. El tuit de
Jordi Turull i Negre, 500 dies, publica, 500 dies de presó injusta per les nostres idees i no haver renunciat mai a la política. Seguim amb la dignitat, amb majúscules, intacta i insubornable, amb hashtags absolució free tothom.
I avui al Mirador de l'Actualitat, ja és la cita amb l'actualitat que tens cada dia dilluns a divendres amb Ignasi Miranda, a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, us llancem aquesta pregunta que ja pots començar a contestar a radioestel.cat. Confies en un final proper de la persecució a causa de l'orientació sexual? Com sempre, tres opcions que pots començar a contestar a www.radioestel.cat.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Tirant pel dret. Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres parlarem sobre què, com i a qui reclamo pel mal que m'he fet ensopegant al carrer. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els dilluns i divendres a les 9 del matí, a Ràdio Estel. Un viatge que et portarà de la tradició a la modernitat. Un viatge ple de costums mil·lenàries i una cultura per descobrir. Del 13 al 24 d'octubre, el Club Més Amics et porta al Japó. Visitarem Kyoto, Osaka, Pequín, Kanazawa i moltes meravelles més. Del 13 al 24 d'octubre, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles les escolars. Els nostres avis, dirigida a alumnes de primària i secundària. I treballs d'investigació sobre les persones dependents, dirigit a alumnes de batxillerat i FP. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945 65 85.
Ràdio Estel.
Seguim en directe al programa Primera Hora de Ràdio Estel. Avui us volem parlar d'una novel·la. Quique Calvo ens presenta la seva primera obra, El príncipe de la calle, ambientada en els anys de la transició al barri Ciutat Satèl·lit a Cornellà. L'actual cap de comunicació de l'ONCE va néixer el 1966 a Cornellà i amb la seva novel·la fa un homenatge a Cornellà i a la seva gent. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Mercè, i a tots els oients.
Amb aquesta força, eh? Amb Donna Summer hem començat amb aquest Bad Girl, aquesta entrevista.
Sí. Em sona aquesta cançó.
Li sona una mica, no? Ens pot explicar per què? Ho podem explicar, per què li sona?
Bé, és una de les cançons de la banda sonora del llibre que acabes d'esmentar, del Príncipe de la Calle, d'aquella època en el cas s'incrusta aquesta història.
Uh-huh. Per què va decidir escriure aquest llibre? Hem fet una petita menció a l'inici i la introducció, però volem que ens ho expliqui vostè.
Doncs jo treballo al Gabinet de Comunicació de l'ONCE, com dius, estic molt content de treballar-hi aquí, però jo tenia el gusanillo d'escriure, perquè aquí al Gabinet s'escriu una altra tipus de coses. Jo tota la meva vida professional l'he fet a diaris i tenia moltes ganes d'escriure. Un dia em vaig posar, vaig fer un full, vaig fer un altre, i aquesta necessitat d'escriure i sobretot de, suposo que inconscientment, vaig connectar amb els meus orígens, que és la ciutat de Cornellà, i amb el període de temps en el que vaig passar de sent nen a adolescent.
Uh-huh. El Príncipe de la Calle, que és el nom de la seva primera novel·la, sí. Volíem saber si ha estat fàcil mirar pel retrovisor i tornar al passat, tot i que vostè deixa clar, o ha volgut deixar clar, llegit en alguna entrevista, que no és una novel·la autobiogràfica, oi?
No és una novel·la autobiogràfica, però moltes de les coses que passen a la novel·la, s'ha de dir que tot és ficció, eh? Tots els noms, és una ficció, diguem, una realitat ficcionada, però moltes de les escenes que passen, moltes d'elles les vaig viure amb els meus propis ulls, no? Jo mateix, i amb molt orgull, un noi de barri, no? Del barri de... Jo vivia, la novel·la passa en part al barri de la ciutat Satèl·lite, de Cornellà. Jo vivia a la frontera d'aquest barri. I no ha estat gens difícil. Difícil ha estat escriure, però no ha fet l'aullada al passat.
Parli'ns una mica del protagonista, Miguel Sarmiento. Què li passa? Quina és la trama de la novel·la?
Miguel Sarmiento és un dels molts joves de la Cornellà d'aquella època, que no deixa de ser la Catalunya d'aquella època, perquè això mateix o molt similar passava a altres ciutats com Terrassa, Sabadell o l'Hospitalet, que vivia en un barri que estava tot per fer o s'havia de, diguem, de fer de nou, no? De pares, d'avis que havien vingut d'altres parts de l'Estat, d'altres parts d'Espanya, i que lluitaven per un futur millor pels seus fills. Uns barris que pràcticament no tenien clavegram, amb molta insuficiència de serveis, i ell viu pràcticament amb els seus amics de carrer, no? La seva pandilla, tot eren grups de nens que corrien pels carrers, i ell, diguem-ne, que va tenir la sort d'una bona família que li va insuflar bons valors, i diguem-ne que té una visió una miqueta diferent dels seus companys de carrer i aconsegueix sortir-se'n.
Avui estem parlant amb Quique Calvo, ens està presentant la seva primera novel·la, El Príncipe de la Calle, no us la podeu perdre. També ens agradaria preguntar-li, la diferència entre el cel i l'infern és qüestió de sort o esforç?
Doncs jo crec que és qüestió d'esforç, però cal tenir sort, cal tenir fortuna. Ell, el propi protagonista de la novel·la, Miguel Sarmiento, ho explica. Ell, per sortir-se d'aquesta realitat amb aquesta metàfora, per exemple, amb aquesta cançó, no? Last Train to London, una de les cançons de la meva vida, que m'ha emocionat, és aquesta metàfora, no? Agafar un tren per intentar anar allà on tu vulguis anar, no? I per això cal determinació, cal saber una miqueta més o menys on vols anar i cal molt esforç, que és el que li posa al Miguel Sarmiento, moltes ganes de superar-se, i evidentment cal tenir sort.
I cal tenir sort, i també aquest alliberament d'aquest món li ve a Miguel Sarmiento a través de l'amor.
Sí. Ell, jo crec que en un moment de diguem, en aquesta transició que ell fa, en aquells dies de transició real, de realitat política, ell fa una gran transició també vital, una transició personal, i efectivament ell ho menciona en un moment determinat, que se'n va, diguem, de Cornellà, abans de començar aquesta nova vida, se'n va al servei militar com a voluntari, i en un moment determinat diu que l'amor serà mi salvació.
Uh-huh.
En realitat, l'amor és importantíssim per Miguel Sarmiento i per tots nosaltres, perquè en realitat crec que al final en aquesta vida no hi ha res més important que estimar i ser estimat.
I ja per acabar aquesta entrevista avui volem escoltar Miguel Ríos, perquè també forma part, no?, de la banda sonora del Príncipe de la Calle.
Sí, sí, és un conjunt de músiques d'aquell món que vam viure als anys 70 i principis del 80, no?, on hi havia una amalgama d'artistes, com avui hem pogut escoltar una petita part, no?, molt, molt àmplia i rica, no?
Uh-huh. Ja per acabar, El Príncipe de la Calle és una novel·la artesanal, escrita i editada i promocionada per vostè mateix. Com ha estat aquest procés? Ha estat fàcil?
Doncs he de dir que tot aquest procés, encara que ha estat difícil, el més fàcil va ser escriure la novel·la, perquè després va anar al món, diguem, de la maquetació, que jo no era, òbviament, ni un expert. A més, els meus amics que em coneixen bé em dic que sóc una miqueta torpe, no? Em diuen Torpenson.
Sí.
I això significa que m'he hagut d'esforçar bastant per poder maquetar-la, i qualsevol persona que vulgui comprar-la veurà que la maquetació és quasi professional, o sigui que està, crec que al final ben sortit, i d'altra gran part és fer aquesta tasca de promoció i que la novel·la, tant de bo, tingués la sort de que arribi al públic. Cal dir que, efectivament, que tot aquest és un procés molt artesanal i, si se'm permeteu, això es pot comprar o es pot adquirir a aquelles persones que la vulguin llegir. Només està a Amazon. L'avantatge està que te l'enviarà a casa en un parell o tres de dies.
Així de fàcil, eh? Tu et connectes a Amazon i directament ja pots tenir el llibre El Príncipe de la Calle, de Quique Calvo.
Bueno,
el compres?
Cal comprar-lo, perquè Amazon no el regala, però sí, diguem, El Príncipe de la Calle, Amazon, a la secció de llibres poses el títol i el pots comprar.
I el pots comprar directament, amb tota la facilitat, el porten a casa. Si voleu saber què passava al món, i concretament a Cornellà a finals dels anys 70 i principis dels 80, què li passava, quina va ser la història de Miguel Sarmiento, escrita per Quique Calvo, no us perdeu aquesta novel·la, la primera novel·la de Quique Calvo, El Príncipe de la Calle. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a tu i a tots els oients. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies, que tingui molt bon
dia. Gràcies, igualment, gràcies.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
I aquesta setmana a radioestel.cat us destaquem dues promocions, entre d'altres. La primera, aquesta Xubertiada, que arriba, torna una nova edició de la Xubertiada a Vilabertran, Castelló d'Empúries i Barcelona. Si vols participar en aquests dos concerts, el que heu de fer, doncs, és entrar directament a radioestel.cat i participar. Atenció, perquè sortejarem una entrada doble gratuïta per dos concerts, el de Vilabertran amb la canònica de Santa Maria de Vilabertran i també a Castelló d'Empúries amb Santa Maria de Castelló d'Empúries a la plaça mossèn Cinto Verdaguer. No et perdis aquesta experiència, que més enllà de l'interès que tenen la programació i la proposta cultural al voltant de la cançó poètica, ha tingut sempre una vocació pedagògica. Participa, doncs, en la Xubertiada i Ràdio Estel t'hi convida. I també, aprofitant, doncs, que estem a les promocions de Ràdio Estel, us volem convidar a viure el millor jazz. Com? A través de la nova Jazz Cava. Tenim noves promocions, noves entrades perquè puguis gaudir del millor jazz a Terrassa.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Peregrinació de 8 dies de l'Armènia bíblica de la mà de la parròquia de Sant Vicenç de Junqueras i viatges al Corte Inglés. Coneixeràs Erevan, Svarnots, Corbirap, Noravan, Noratus, Seven i molt més per només 1.380 euros, que inclouen els vols, hotels de 4 estrelles, pensió completa, guia oficial, bus privat, acompanyant de viatges al Corte Inglés i assegurança de viatge i cancel·lació. Peregrinació a l'Armènia bíblica amb viatges al Corte Inglés. Informa't en el 93 363 57 60. 93 363 57 60. Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
I avui també ens volem preguntar, doncs, per què? Per què estan passant aquestes coses? Per què es va alliberar la capitana del Sea-Watch després de 4 dies d'arrest domiciliari? Si és que la justícia italiana considerava que Carota Racchetta estava complint amb un deure. En parlem amb Eduard Ibañe, director de Justícia. I Pau, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui també podíem llegir al diari Ara que Espanya amenaça a Open Arms amb sancions de 900.000 euros. La ONG ha denunciat a l'Eurocambra la criminalització dels rescats que estan havent-hi a Lampedusa o bé a Lesbos. Quina visió en té tot plegat?
Sí, és molt lamentable, és molt lamentable. Aquí hi ha dos problemes. Per una banda, la política dels governs europeus, especialment Itàlia, però també estem veient com Espanya i altres, estan incomplint la seva responsabilitat de salvar les vides de les persones que moren a la Mediterrània, que són els països que estan entorn de la zona on s'estan produint aquests naufragis i aquestes morts, i tots aquests governs tenen l'obligació moral i legal de fer tot el possible per salvar aquestes vides, i no ho fan. Va haver-hi fa uns anys una operació important, si recordeu, es deia Mare Nostrum, que sí que va desplegar un dispositiu molt important i es van salvar moltíssimes vides, però aquesta operació va ser cancel·lada i en aquests moments no hi ha cap dispositiu governamental en aquestes aigües i, per tant, la gent està morint. Davant d'això, doncs, moltíssimes ONGs, com heu dit, Open Arms, Sea-Watch, que és la capitana alemanya, etcètera, doncs estan fent el que els estats haurien de fer i no fan, no?
Clar, és que estan fent la feina del que hauria de fer els estats i també la Unió Europea, que està desapareguda en aquest tema.
Exacte. I això, doncs, clar, comporta que aquestes embarcacions no tenen la capacitat que tenen. I això no impedeix, doncs, que hi hagi, doncs, molts naufragis i moltíssimes morts. Però és que la segona cosa, encara més preocupant, ho acabeu de dir, és que s'està criminalitzant, s'està perseguint, s'està sancionant aquestes organitzacions per la tasca humanitària que estan fent. I això ja és el sumum de l'escàndol i de la misèria moral, jo diria, fins i tot en el cas del govern italià, no? És a dir, ja que no feu el que hauríeu de fer, almenys deixeu que aquestes organitzacions puguin fer una tasca humanitària absolutament essencial. Per què estan fent tot això? A mi em costa realment molt d'entendre, però m'imagino que darrere d'aquesta política el que hi ha és llançar un missatge als grups de persones, als sectors socials que estan intentant creuar a la Mediterrània com poden, a dir-los: ho feu sota la vostra responsabilitat i podeu morir en l'intent. Nosaltres no us anirem a salvar, d'alguna manera, no? Sí. Aquest és un missatge pervers, no? És com dissuadir de traspassar la Mediterrània sota la pena de dir pots acabar morint en l'intent i és la teva responsabilitat. Això és pervers, entre altres raons, perquè aquesta gent, primera, estan fugint sovint de manera desesperada de situacions de perill per la seva pròpia vida. No és que triïn alegrament o perquè pensin que poden... és una situació desesperada de salvar la pròpia vida. Uh-huh. I en segon lloc, a vegades també hi ha infants. Hi ha infants i persones molt vulnerables en aquestes embarcacions. Per tant, aquesta política de dir és la vostra responsabilitat i podeu morir a l'intent, jo crec que és directament immoral.
Clar, arran del que està explicant, avui estem parlant amb Eduard Ibañe, director de Justícia i Pau, justament Òscar Camps, d'Open Arms, doncs reaccionava, no? Bé, ell ja ha reaccionat fa molt de temps, però sí. Deia, no? Feia aquesta afirmació de hem de decidir ser còmplices o pagar una multa després de veure aquella imatge que hem pogut veure aquests dies des de Mèxic, no? Que ens arribava el pare i una filla ofegats.
Sí. Aquí, és clar, és el dilema al que s'enfronten totes les persones i organitzacions, doncs, que vulguin dur a terme aquesta tasca humanitària, que no només és aquest cas, eh? Això històricament s'ha produït moltíssimes vegades. De fet, aquí a Espanya, el govern espanyol, el govern del PP, fa uns anys, ja va amenaçar amb sancions molt fortes a les persones que donguessin suport i assistència als migrants que es trobessin en una situació de dificultat, no? Això és una política, insisteixo, perversa, perquè no compleix les seves obligacions, no? Llavors, aquí les organitzacions institucions i les persones que tinguin una, doncs, aquesta, diguéssim, aquesta valentia, no?, de poder ajudar les persones que estan en aquesta situació, es troben en el dilema de dir, home, o faig el que crec que he de fer o em sancionen. I aquí, doncs, es mostra com la valentia, no?, tant d'Open Arms com d'aquesta organització, com d'aquesta capitana alemanya, de dir, bueno, doncs, accepto totes les sancions perquè considero que són immorals, però jo faig la feina que crec que en consciència he de fer. Mm-hmm.
És que, de fet, la capitana alemanya diria que en les últimes hores l'han hagut d'amagar, l'han hagut d'intentar, doncs, amagar en algun lloc perquè estava rebent amenaces, fins i tot,
sí,
no?,
sí.
De partits d'Itàlia que, bueno...
Sí.
Creu que, d'alguna manera, molts països té por als immigrants, i la por, aquesta por que generen els immigrants per algunes persones pot generar aquest egoisme i aquesta falta de valentia que estava parlant?
Sí, a veure, en el fons, darrere de tot el que estem parlant, hi ha, per una banda, un sector de l'opinió pública que jo crec que és minoritari, però que en alguns països pot ser molt important, no? En el nostre, afortunadament, és minoritari. Aquest sector de l'opinió pública, davant de la por a l'entrada excessiva, consideren, de gent vinguda d'altres països, que és gent diferent, d'altra cultura, d'altra religió, no? El diferent, sovint, la reacció normal de moltíssima gent és la de por, és la de prevenció, és la de sospita, no? I aquesta reacció de molta gent és explotada. Aquesta por és explotada per governs i per partits polítics que d'això volen fer, doncs, una estratègia per aconseguir el poder. I aquesta aliança, diguéssim, entre la por legítima i que s'ha d'intentar argumentar que no està justificada, però és una por que molta gent, doncs, una sospita, una por que molta gent té legítimament i que se'ls ha d'explicar que no hi ha motius, però la tenen. D'aquesta és l'aliança entre aquesta por legítima i l'intent il·legítim i pervers de grups polítics i de partits polítics que d'això volen fer la seva estratègia per aconseguir i mantenir-se en el poder, no? I això és el que em sembla que hem de denunciar.
Doncs avui hem parlat amb Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau. En un altre moment ens encantaria poder continuar parlant amb vostè sobre aquest tema. Moltíssimes gràcies per haver entrat en directe i haver-nos fet el comentari de l'actualitat. Gràcies i que tinguin molt bon dia.
A vosaltres, igualment. Adéu-siau.
I això continua. El matí només ha fet que començar aquest matí de dijous 4 de juliol i seguim avançant ja cap al punt de les 9. Ho fem amb bona música, moment en l'hora en punt on la Berta Sacanell ens posarà el dia amb les notícies més destacades. Arriba en Blau Mut, amb pa, mol i sal.
Foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més. Un altre lloc, un altre temps, on parlarem amb altres déus. El meu secret subtitulat, camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial. El els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem